Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. La Generalitat ha reclamat per carta a la Comissió Europea i a la Comissió Nacional del Mercat de Valors que eviti que tiri endavant la OPA a tots els accionistes del Banc Sabadell que ha impulsat el BBVA. La consellera d'Economia, Natàlia Mas, ha avisat que al territori català tècnicament ja hi ha un oligopoli del sector bancari que agreujarà encara més si es fes efectiva la compra forçada. Mas ha denunciat que si l'absorció es fa realitat, Catalunya seria la regió europea amb més concentració bancària.
És una operació a la que ens hi oposem per diverses raons. Creiem que si tirés endavant seria perjudicial per l'interès públic. És una operació que perjudicaria la competència, que també tindria un impacte negatiu i substancial en els llocs de treball. I és una operació que pel conjunt de l'ecosistema financer, del poder financer de Catalunya, doncs ens aniria en contra.
Mentre el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha avisat que el govern espanyol és qui té l'última paraula per autoritzar la OPA del BBVA al Sabadell i ha recordat que el govern rebutja l'operació. I després de la tracturada d'ahir pels carrers de Barcelona, els pagesos del Baix Llobregat es reuniran aquesta tarda tot just a 4:45, és a dir, d'aquí a escassos 30 minuts, amb el conseller David Mascort. No estan d'acord amb els 280 litres per segon que se'ls ha adjudicat en aquesta nova fase d'excepcionalitat per sequera i en reclamen 505. Escoltem què ha dit Germán Domínguez, que és membre de la Comissió Permanent del Baix Llobregat d'Unió de Pagesos, avui al Notícies en Xarxa.
Ens han donat 280, però és insuficient per començar una nova campanya, perquè a l'estiu és quan fa més calor, necessitem més aigua i amb 280 litres no arribem. És insuficient per poder tirar endavant els cultius d'estiu i la propera campanya d'hivern de carxofa i segurament que haurem de plegar o tancar el 50% de les empreses i moltes d'elles es veuran afectades i segurament hauran de tancar.
Entre aquestes afectades que deia Domínguez hi ha les collites dels enciams o les coliflors. I els serveis d'emergències busquen un home que ha desaparegut a la platja de Roses a l'Empordà mentre es banyava amb un amic. Els fets han passat al voltant de les 7 del matí. Un apunt de cultura, Pablo Laparra Pérez serà el nou director de la Filmoteca de Catalunya. Parra assumirà el càrrec a partir del dia 1 de juliol i per un període de 4 anys prorrogable a 8. El projecte guanyador del concurs internacional iniciat el gener d'enguany posa l'accent en la transformació de la Filmoteca en una institució flexible capaç de fer front a la responsabilitat de preservar i difondre el patrimoni cinematogràfic de Catalunya. És tot de moment. Tornem amb més notícies en xarxa.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa. Aquest Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir, com ja sabeu, a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat, Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Pablo Palenzuela, Sami Fernández i Jordi Mateu a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous 9 de maig i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Luismi Pérez.
Bona tarda. Una situació molt tranquil·la i molt assolellada al 99% de Catalunya. Quatre núvols creixen a les muntanyes de la Catalunya central, també del prelitoral, núvols completament descafeïnats i inactius que no acabaran desembocant en tempesta. I al llarg d'aquesta vesprada i nit, sobretot, sí que es formaran alguns núvols més baixos amb alguna boira, tot just arran de mar, en el cas de la Costa Daurada. Ja aquesta matinada i el divendres al matí, aquestes boires, sempre molt enganxades a la costa, arribaran fins a la banda de Barcelona. La resta del país, la nit i també demà, continuaran sent de cel més aviat destapat, quatre núvolets prims, i aquests núvols que de tant en tant s'aniran formant a prop de la costa. La temperatura, que avui és molt suau, demà serà igual o més alta, per tant estarem parlant de màxima ja fregant els 30 graus a les comarques de Ponent i a l'interior de l'Ebre. Només a la franja més propera al mar, la temperatura demà quedarà un palet més frenada. Ho seguirem a la xarxa.
Bé, doncs avui al Connectats parlarem de la dificultat d'atendre l'autisme de grau 3. En parlarem amb Francesc Pellicer, president d'Obrir-se al Món, entitat dedicada a aquest col·lectiu. Acabarem la primera hora amb la tertúlia generalista per parlar del seguiment de la campanya de les eleccions al Parlament Català i també de l'OPA hostil del BBVA a Banc Sabadell. A partir de les 5 coneixerem la Fundació Salut Alta de Badalona a través de la seva directora, l'Anna Martínez. Continuarem amb Patrimoni per parlar de camins antics i les muralles de Barcelona des del Prat. I acabarem amb cultura per fer-vos 5 cèntims de l'hora golfa del conte de Castellà del Vallès. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 7 minuts ens actualitzem, ho fem amb la ronda informativa que obrim avui també per Terrassa. Sergi, està bé, bona tarda.
Bona tarda. El Centre de Formació d'Adults Ègara de Terrassa demana un espai al seu barri. Es va establir a la plaça Immaculada fa més de 40 anys i des de llavors ha ocupat un lloc important dins de les entitats del barri. Porta anys reclamant una millora de l'accessibilitat per als seus dos centres, un situat a la plaça de la Immaculada i l'altre al barri de Can Anglada. Defensen que la millor manera d'aconseguir-ho és unir-los en un sol edifici, al màxim de cèntric, entre els dos punts possible. Aprofitant la reactivació dels treballs d'urbanització dels antics terrenys de l'AEG, des del centre han impulsat la campanya A l'AEG i cap tothom. L'any 2003 es va aprovar el primer projecte d'urbanització dels terrenys de l'antiga AEG, en què es preveia l'ubicació del nou centre de formació d'adults d'Ègara i d'altres equipaments pel barri. La crisi econòmica del 2009, però, va fer que el projecte s'aturés. Amb la represa del projecte actual, impulsat per una nova empresa promotora, no es preveu que el centre hi tingui cabuda. Expliquen que disposar d'aquest espai és la solució ideal, ja que permet començar de nou amb unes instal·lacions merescudament millorades. En aquestes es podria oferir el servei a persones dels barris d'Ègara, Can Anglada i Sant Pere Nord simultàniament. També estava previst afegir en aquest espai altres infraestructures de barri, tot i que encara no estan definides. La decisió està ara en mans de l'Ajuntament de Terrassa i la Generalitat.
Gràcies, Sergi. Seguim ara des de Sabadell. Ens informa Pau Durant. Bona tarda.
Bona tarda. L'OPA hostil del BBVA per quedar-se al Banc Sabadell ha provocat un fort terratrèmol econòmic i polític a tot el país. Després que dilluns el BES rebutgés l'oferta del gegant basc, ara, tres dies més tard, aquest ha buscat una via alternativa sense possibilitat de negociar per sortir-se amb la seva. Una oferta d'adquisició pública és una operació borsària en què s'ofereix als accionistes d'una empresa, en aquest cas del Banc Sabadell, comprar-los les seves accions a un preu superior al seu valor de cotització, amb l'objectiu de tenir-ne una participació majoritària. En aquest cas és hostil perquè el Consell d'Administració del BS ja ha anunciat que no acceptava les condicions que li plantejava i ara l'intentarà absorbir a través dels accionistes. L'economista Joan Saborido ha explicat en una entrevista al Cafè de la Ràdio quins podrien ser els dos incentius perquè els accionistes diguessin que sí a l'oferta.
L'únic interès que pugui haver-hi és, un, aquest 18% més que ofereixen, i dos, que jo crec que és el més important i és el que miren els institucionals, és la perspectiva de futur de cada entitat. I aquesta és la guerra. La guerra és aquesta. O sigui,
és demostrar una bona perspectiva de futur.
És demostrar una bona perspectiva de futur. I per això el Sabadell ha agafat les maletes, se n'ha anat a Londres a explicar-los i tota aquesta colla doncs qui és el, quins són els plans del Sabadell pel futur.
Tot i això, segons Saborido, en cas que l'OPA tirés endavant, no es materialitzaria fins almenys d'aquí a 5 o 6 mesos, ja que el BBVA ha de rebre els avals de moltes entitats i particulars, i això no és un procés precisament ràpid.
Gràcies, Pau. I ara, des del litoral Badalona, concretament, ens informa Santiago Espasa. Bona tarda, Santiago.
Bona tarda. A poques hores del darrer dia de campanya, el cap de llista de Vox a les eleccions catalanes, Ignacio Garriga, ha visitat Badalona. Ho ha fet acompanyat del president del partit, Santiago Abascal, que ha dit que aquesta ciutat és un clar exemple de la islamització que està patint Catalunya amb l'arribada, ha dit, de la immigració il·legal. Una immigració que, segons Abascal, genera inseguretat als carrers, actes incívics, problemes de convivència i ocupacions. El president de Vox diu que l'abordatge d'aquestes situacions coincideix amb la manera de fer del PP, però alhora ha denunciat que es dona una incongruència entre el que diu l'actual alcalde de Badalona i el seu partit a Madrid, on, recorda, ha defensat al Congrés la regularització de 500.000 de migrants.
Para nosotros Badalona es un buen ejemplo de que representa lo que ocurre en el conjunto de Cataluña con el problema de la inmigración ilegal y la creciente islamización. Y cuando hablamos de ello estamos hablando de un problema de libertades, fundamentalmente para las mujeres, por la importación de culturas que las denigran, pero hablamos también de un problema de convivencia, de inseguridad, de degradación de los salarios, de degradación también de los servicios públicos que acaban siendo colapsados. Es decir, es el problema de los problemas y es un problema que solo enfrentamos nosotros.
Tot i el dispositiu policial desplegat a la zona, tres furgonetes de Mossos d'Esquadra, l'acte de Vox s'ha desenvolupat sense incidents.
Gràcies, Santiago. I ara des del Prat ens informa Rocío Santa Eufèmia. Bona tarda.
Bona tarda. Arrenquen les activitats al Prat per commemorar el 28 de maig, Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones, unes propostes organitzades per l'Ajuntament amb el suport de les entitats i col·lectius de la ciutat que tenen l'objectiu de posar en valor la importància de cuidar i garantir la salut de les dones. El programa combinarà propostes teòriques i pràctiques per fer reflexionar la ciutadania sobre com afecten els condicionants socials a la salut de les dones i com posar-hi remei a través del benestar emocional o la connexió amb el propi cos. Durant els mesos de maig i juny es faran tallers per afrontar l'ansietat i activitats de moviment terapèutic i d'autoconeixement corporal. La xerrada central del cicle serà dimarts 21 de maig a 6:45 de la tarda i girarà al voltant de la salut hormonal.
Gràcies, Rocío. I ara tornem al Vallès. Ens quedem a Castellà. Jaume Clapés, bona tarda.
Bona tarda. Castellà del Vallès va registrar el 2023 el rècord en termes absoluts de persones assalariades en empreses de la vila des de fa 16 anys. Un total de 6.310 persones estan afiliades en comptes de cotització de la Tresoreria General de la Seguretat Social ubicats al municipi, segons dades dels indicadors econòmics de l'any passat que ha donat a conèixer la Regidoria de Promoció Econòmica i Ocupació. El nombre de treballadors s'ha incrementat un 38,6% en els darrers 10 anys, moment en què encara eren presents els efectes de la crisi financera global dels anys 2007-2012. Respecte a l'any anterior, l'increment del nombre de persones que treballen a Castellà ha estat d'un 2,27%.
Gràcies, Jaume. I abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat de la mà de Sami Fernández. Bona tarda, Sami.
Bona tarda. Un centenar de persones han participat a la manifestació antifeixista que s'ha convocat aquest dimecres amb motiu de l'acte de campanya de Vox a Sant Cugat, amb la presència de Santiago Abascal i el santcugatenc Ignacio Garriga. Els manifestants han denunciat que Vox criminalitza les dones, les persones LGTBI, les racialitzades i les migrades. La protesta, que s'ha mantingut fins al final de l'acte de Vox, ha anat acompanyada d'un fort dispositiu de Mossos que han cerclat els manifestants entre la plaça de l'Estació i el carrer dels Pous. Convocats per entitats del Moviment Popular de Sant Cugat, han denunciat les polítiques de Vox. Escoltem la crida que s'ha fet a l'acte.
El que fa és criminalitzar a la classe treballadora, el que fa és criminalitzar a les dones, a les persones LGTBI, a les persones racialitzades, a les persones migrades, i per tant, aquesta gent no té cabuda ni aquí ni enlloc.
Per altra banda, han criticat la presència dels Mossos i els han acusat d'encobrir un acte feixista i ser-ne còmplices. La manifestació s'ha desenvolupat de manera pacífica en moments de tensió només quan el cos policial ha volgut retirar els manifestants uns metres enrere. Just abans de la dissolució de la protesta, un participant ha cremat una bandera espanyola de forma aïllada.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this.
can't touch this.
Connectats amb Carme Rebell.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Quan parlem d'autisme, del TEA, el trastorn de l'espectre autista, estem englobant casos que poden ser molt diferents entre ells. La dificultat major és la d'atendre l'autisme de grau 3. I avui anem fins a Sabadell, on en Pau Durant té un protagonista per conèixer aquesta realitat.
Vinga, va, hem convidat el Francesc Pellicer, president d'Obrir-se al Món. Benvingut.
Hola, moltes gràcies.
A què us dediqueu a la vostra associació?
Mira, l'associació Obrir-se al Món, que és justament sabadellenca, es va crear el 2010 i hem fet sempre el mateix, un servei a persones que tenen autisme, normalment des dels 3 anys i ara ja anem fins als 25, i són persones que els hi donem serveis de extraescolars, entre cometes, que serien un servei fora de l'horari escolar, també casals de vacances, d'estiu, de Nadal, de Setmana Santa, i també els caps de setmana de respir, que fem aquestes sortides que justament donen aquesta part de, bueno, de, amb els, sobretot els que estan més afectats, aquesta part de poder desconnectar de la família i desconnectar de les rutines i sentir-se una miqueta, doncs, bueno, doncs que fan un lleure més inclusiu com fem la gent que ho podem fer-ho per nosaltres mateixos.
Està molt ben trobat, aquest nom de respir, perquè sí. Jo crec que tal compra tothom, oi?
És que realment quan es diu respir, i la veritat, sí que tothom només veu, quan parlem i els expliquem la família, els que estem afectats i tenim una persona amb autisme, estem sotmesos a grans pressions i durant molts anys. Però els nens, els nois i les noies també respiren, eh? O sigui, treure'ls de la seva situació, a ells els estàs donant també un respir, perquè alhora també els estàs descarregant d'una tònica i d'unes situacions, d'uns cercles a vegades viciosos molt negatius i complexes, i els hi dones un respir, un alleujament. Veuen coses que, bueno, anem a Girona, al llac de Banyoles, van a Lloret de Mar, estan a la platja de Platja d'Aro, l'altre dia fan camí de ronda. Clar, estan, bueno, és una fase, els veus molt feliços i que ho necessiten molt.
Mira, m'has dit tots els que us he anat clissant allà a l'Instagram, eh? També he vist que feu com uns casals de tardes on també interaccionen amb animals.
Exacte. A les tardes que ho fem quan van a col·le, els hi donem aquest 5 a 8, que seria aquest espai de 5 a 8, amb diverses edats i amb diversos dies. I sí, és cert que fem 3 dies aquesta teràpia assistida en gossos, que és un èxit brutal, que fa reaccionar i els fa, bueno, moure i remoure coses que no podem amb cap altra eina. I aquest tema de l'animal i d'aquest format ens funciona molt bé. És una passada. Si ho veiéssiu, et posa la pell de gallina, eh?
Com hi veu caure, en això?
Jo fa molts anys, des del començament, pel meu fill, en aquest cas el meu fill, ell té 29 anys, però quan era més petit, jo buscava, aviam, teràpies alternatives que no fossin les típiques que ja coneixem, o el que feien els col·les, etc. I me'n vaig donar compte que hi havia, per mi, vaig anar descobrint tres línies. Una és l'arteteràpia, l'altra era la musicoteràpia, i l'altra era la teràpia amb animals, que estudiant-la i veient-la, i fins i tot anant a congressos i formant-me, vaig començar a entendre, entenent també quin és el patró de la persona que té autisme, clar, què els fa funcionar i quina manera interaccionen i quins resultats dona, a diferència de que quan estan davant d'un humà, quan estan davant d'un animal, vaig detectar que hi havia tota una sèrie de diferències, més atenció, molt més interès. Per tant, clar, estàs guanyant molt de terreny, i quan ho estàs fent tu, diem, o quan ho estan fent els col·les i tal, tenen grans dificultats per mantenir l'atenció, perquè estiguin motivats, etc. No? I vaig flipar, i a la musicoteràpia també vaig flipar, ara no en fem, però n'hem fet molts anys, i l'arteteràpia també, perquè se'n va marxar cap a Holanda, una arteterapeuta molt bona, i vam estar anys fent-ho, i també sempre passava el mateix. Aquestes maneres de relacionar-te amb l'art, amb la música, en aquest cas amb l'animal, s'obre, és com si fos un màtrix, s'obre un altre espai. Ells estan en una altra zona, molt més amable, molt més ells són també molt sensitius, molt responen a un altre tipus d'estímuls que normalment els neurotipis no responem tant, no vol dir que no hi responguem, però no tant, i s'obre un altre món que vaig veure que era molt interessant, perquè a més són patrons que els van agafant, diguem, els van incorporant, i fa que millorin, tot i que l'autisme evidentment seguirà estant, no? Però que millorin i que facin un altre tipus de comportament després també de la teràpia. Vull dir, això és lo interessant, que hi ha guanys que queden consolidats.
Suposo que els familiars de persones en aquesta situació teniu, no?, aquesta curiositat de ostres, veus aquest fil i vols saber-ne més, i vols estirar, no?
Sí, la realitat, com que els serveis són molt pocs i l'administració no ens deixa abandonats des de que tenim, bueno, a l'inici, el que fem és molts, no tothom, però molts, el que ens posem és a fer de psicòlegs i de psiquiatres, psicoterapeutes, de tot, amb els nostres fills, perquè és que no ens ofereixen ningú. Jo no abogo per això, perquè penso que no som nosaltres els que ho hem de fer, ni tampoc som professionals, ni ho fem correctament. Però sempre ho hem fet, jo sempre ho vaig començar a fer, perquè quan no tens res i parteixes que veus que aquesta persona, el teu fill, no té reaccions a tal cosa, a tal altra, llegeixes, mires, comences a intentar, doncs, tu buscar i subministrar elements, fotografies, coses, aviam si el pots intentar posar música, sons, i els sons són al·lucinants, el que els agrada, i vas experimentant. Llavors, sí, és veritat que, ja et dic, tot i que no ho abogo per això, perquè no és el que hauria de ser, però ens posicionem molts familiars a fer aquest tipus de tasques.
Quan diem autisme, estem fent una generalització que inclou diferents nivells, no?
Sí, l'autisme, diem, des del moment de darrere, quan històricament es comença a detectar per escàner, que seria aquest tipus d'autisme que hem vist sempre molt, molt, molt profund, molt sever. Llavors apareix Asperger, que també va donant un altre, diguem, van obrint-se com mons dintre d'aquests trastorns, i li dona una altra volta, perquè aquest Asperger veu que també hi ha un autisme amb la intel·ligència preservada, a vegades fins i tot amb una intel·ligència superior a la normal, que tenen un altre tipus de dificultats, però que en canvi varia molt amb aquest altre de Kanner, que no té llenguatge, que està molt més afectat, que té discapacitat intel·lectual associada, i de tota aquesta història, per resumir-ho fàcil, a l'últim, els que ho fan, diem, els americans, que sempre són els que lideren els temes de d'allò, fan una cosa, un format, una manera de calaixos, que és el DSM, i el DSM-5, l'últim, perquè en el 4 encara hi havia existit l'Asperger, el que fan és utilitzen tres nivells, diuen autisme 1, 2, 3 de graus, grau 1, grau 2 i grau 3. Grau 1 estaria el que se l'ha encarregat el nom d'Asperger i tot això, que estan els col·lectius bastant emprenyats i amb raó, que seria el que ells més, doncs, del funcionament, que tenen una altra dinàmica, són molt funcionals, fins i tot són persones que moltes vegades estan a la televisió, hem vist, en pel·lícules i tal, que solen ser gent genial. Després tenen alguns tipus de dificultats a nivell de relació social, etc, interessos molt restringits, però igualment són això. Després hi hauria el grau 2, que estarien encara amb una autonomia personal bastant acceptable i amb una intel·ligència, amb un llenguatge, que estaria promig, diguem, no, ja no és potser tan brillant com poden ser amb els Asperger, que parlen i tenen una comprensió a vegades verbal molt elevada. I després estaria el grau 1. El grau 1 és aquest que comentàvem de Kanner, o més o menys, que seria un autisme on realment estan afectats molts patrons. Un dels patrons que està afectat, evidentment, és la capacitat intel·lectual, i a vegades greument, no només mig, sinó de forma severa. Llavors, a partir d'aquí, tenen també dificultats moltes vegades a nivell d'autonomia personal. Què significa? La seva motricitat està molt afectada també. A nivell sensorial estan molt descompensats, vol dir que no hi ha una integració sensorial, i això els dificulta realment, doncs, això, exposar-se als sons, a la calor o a la llum, a el que sigui. Hi ha molts aspectes que no els poden assimilar, llavors tenen aquests comportaments tan complicats. Això de grau 1, que seria el que més jo avui volia incidir una mica, que seria el vagó de cua, el que no té ningú massa ganes d'ensenyar-ho, els que no són superherois, els que no són els molt intel·ligents, no, ni molt intel·ligents ni molt menys, sinó desgraciadament tenen una afectació molt important de tota una sèrie de coses, doncs estarien amb aquest grau 1 un percentatge, jo no me'l sé, però podria ser del 25, pot ser, més o menys, 20-25% de l'autisme, que ja no està de moda, no agrada, amb mitjans, amb coses i tal, sempre que es pot, i es tendeix, primera, perquè, clar, perquè són el 75%, que no són grau 1, no? Evidentment, hi ha més persones amb autisme que no estan tan afectades, i això fa que, a més, com que són més fàcils, més amables, més bonics, queda més bé, doncs, bueno, no s'està donant massa, no se'ls fa massa cas. I això és una gran cosa que sempre he defensat també davant de les institucions, i és molt greu. Per què fem amb aquests? Si tu fas anàlisis i vols fer apoyos, és igual, ajudes amb l'escola, és igual, per mil coses, amb la societat, i et vas fixant i busques el 75% aquest, o si busques la majoria, estàs oblidant-te d'aquests.
Llavors... Perdona, aquests que em dius és l'afectació més severa i això seria grau...
1. Ai, perdona, 3.
Grau 3.
Sí, això, 1, 2, 3.
I és aquest 25% que, exacte, em dius que ja gairebé una mica no l'ensenyem, eh?
Exacte. Aquest grau 3 realment és, normalment, el que va associat, que seria aquest autisme a vegades, que també s'ha vist a nivell pel·lícula, però el tenim molt estereotipat, és que no hi ha llenguatge, o si hi ha llenguatge és molt pobre i, a més, molt poc, amb molt poca intenció, si té molt poc de valor, és molt, molt erràtic. Llavors, quan no hi ha aquest, la comunicació amb llenguatge, normalment ja comença a haver-hi un altre problema global, no? Diguem, una persona que no té un llenguatge, tens que buscar una comunicació alternativa, que a vegades les pots aconseguir amb signes, a vegades la pots aconseguir amb pictogrames, però a vegades no la pots aconseguir. Llavors tens una persona que està patint aquesta situació i tu no saps si té mal de queixal, o si li fa mal la panxa, o si li fa molta por un soroll, o senzillament vas veient que o es autoagredeix o pot fins i tot agredir a altres persones. Per tant, amb la conducta, ells van començant a mostrar aquesta impossibilitat de contenir el que els hi succeeix. I poden ser sons, poden ser situacions, pot ser molta gent, pot ser una olor, pot ser una contrària, no es poden, volen la mateixa cosa sempre, de la mateixa manera, a vegades les coses no succeeixen així, vol dir que hi ha un retard, hi ha una situació que l'has de canviar, els canvis no els agraden gens, són els que tenen més d'aquests 3 graus, el grau 3 és el que té més dificultats de adaptabilitat als canvis i d'acceptació. Llavors, què els hi passa? Clar, bueno, són els que costen de controlar. A vegades és això, el trastorn de conducta també els dona molt mala fama, en el sentit de, clar, quan trobes una persona, noi, noia, nen, nena, doncs que s'autoagredeix, que això fa molta cosa, però sobretot també quan agredeix a terceres persones, clar, a partir d'aquí, què fas? Ja comença a ser molt impopular, les escoles pues, patinen, els centres de treball també, a les, bueno, amb residències, amb tot, o sigui, realment és a on els poses. Llavors, per això dic que aquest, jo faria sempre que puc, ho he intentat fer, perquè hi ha moltíssima gent a l'altra banda, amb aquestes persones amb autisme, amb els seus iPads, amb els seus d'allò, super, amb un llenguatge increïble i amb unes capacitats pràcticament, bueno, molt, molt envejables per aquesta banda, correcte, però clar, sí, és veritat, aquest autisme existeix i també llavors tenen grans problemes de moving, etc, i de fracàs escolar també per altres temes, però clar, és molt diferent això, que ja et dius, mira, fracàs escolar, però com a mínim estan entrant dintre d'unes dinàmiques. No, no, aquests altres és que no poden, normalment, no poden aguantar gairebé res, no poden aguantar estar sentats, no poden aguantar escoltar 2 minuts, o sigui, no poden a vegades dormir, el trastorn de la son és terrible, vol dir que no dormen, se'ls té que començar a medicar i les medicacions comencen a donar uns efectes secundaris, que també és tot un altre de les... bueno, realment les medicacions estan més o menys analitzat d'aquests trastorns del grup 3, dels que estan més afectats i durant l'etapa de la vida, realment els hi resta més o menys 10-15 anys com a mínim de vida. Vull dir, no estem parlant d'una tonteria. O sigui, aquest tema de la medicació acabarà amb la seva vida potser en una dècada o 2 dècades abans que un ser humà que no ha tingut que estar subjecte amb aquest tipus de medicació. Vull dir, que tenim un... Jo el que vull fer veure és que tenim un problema. Que és veritat que si anem a les xifres, si el TEA el volen xifrar, és igual, un de cada 80, cadascú el xifra, un de cada 60 o un de cada 100, és igual. Vale, és cert que no tenim en aquest grup 3 aquestes xifres, llavors tranquils, no? A vegades els dic a l'administració, no cal que ens posem nerviosos, si tu has de tirar els números i els tires amb el TEA total, a nivell d'ostres, si faig això, si he de fer aquestes adaptacions, si faig aquestes subvencions, em costarà tant, no, no, tranquil, et costarà tant, no, perquè hi ha un altre, que és el grup 3, i també després del grup 3, també haurien de començar a seqüenciar de que no tampoc tots tenen, per exemple, un trastorn de conducta, ni una agressivitat i una ni autolesió. Llavors, què significa? Que n'hi ha que són més portables, que no necessiten tanta intensitat de suport, tot i que molta, Però per això jo crec que s'ha de fer, jo crec que s'hauria d'obrir una mica cap aquí, perquè si no quedaran oblidats, perquè s'està fent un esforç a vegades important i em diuen, ostres, s'estan fent moltes coses per l'autisme. Doncs potser sí, jo tampoc vull ser negativista de mena, però potser jo que estic aquest vagó de cua i que a l'associació, per exemple, que tenim a 45 famílies que són els que estem tractant i ja portem 14 anys de treballs, potser jo no les estic veient, aquests grans canvis. Què vol dir? Doncs que si s'estan fent avanços amb suports, amb millores per les persones amb autisme, jo no en tinc tanta... O sigui, no dic zero, però jo no tinc tanta consciència. Llavors, què està passant? Aquí és on jo volia donar, en aquest cas, i utilitzar l'alerta de que no ens enganyem, vull dir que és molt maco i a vegades, i també és curiós, no?, quan veus aquests casos divertits que t'ensenyen un tio que té, per exemple, Asperger, que vol amb un helicòpter per Roma i et pot visionar tot el que és el Coliseu i tota la ciutat, i després baixen a baix, el posen tal, i el tio dibuixa amb detall milimètric aquesta persona amb Asperger, per tant té autisme, tot el que ha vist, perquè us pot seqüenciar amb el seu cervell, ho ha gravat. Per tant, dius, ostres, aquesta dinàmica d'aquesta és espectacular. Vale, sí, és molt atractiu, això.
La peli Rainman, no?
Sí, o Rainman, o també quan diuen Einstein. No, no dic que no, si podria ser. Tot aquest tema ja es anirà descobrint, la neurociència està avançant molt i està molt maco. Però, clar, no ens perdem amb això, perquè ara posicionem-nos amb aquest, que no s'aguanta dret, que està tot el rato picant-se de cap, que a vegades jo he anat a centres de treball que van amb un casc de bicicleta perquè el noi es pica cops de cap contra la paret sense poder parar de fer-ho i no es pot fer res perquè no ho deixi de fer i tenim aquest... O sigui, comencem a buscar com podem, en aquesta dinàmica tan complexa, fer alguna cosa. I, evidentment, no dic que oblidem tot l'altre, però una miqueta és no ens oblideu. No oblideu els que tenim. I per posar un exemple concret, en els casos que ja ho intenta l'administració, comencen a fer, per exemple, subvencions, vale, doncs intenten dinamitzar-ho de manera que puguis dir, doncs, si els teus usuaris són de grau... bueno, quina necessitat de suport tenen? No és exactament aquest grau 1, 2, 3 de l'autisme, però sí que més intensitat de suport també seria com un, si fos un 1, 2, 3, no? Clar, llavors sí, són grans necessitats de suport, però després comences a tenir problemes, perquè realment amb les grans necessitats de suport hi ha, primera, poca subvenció que les abordi, però també hi ha molta discussió. Bueno, aquests no ho són, perquè potser el diagnòstic no ho acaba de precisar, però la realitat sí que et dona aquesta necessitat. Llavors, potser encara no està diagnosticat, perquè normalment jo, per exemple, amb el meu fill va estar molt de temps, que no per res, perquè tampoc no m'hi vaig parar a pensar, però teníem un diagnòstic que era, per dir alguna cosa, mig, no? I el David és greu. El meu fill té un 84% de discapacitat i tenia això, ja ho era, a més, ja ho ha sigut sempre. Llavors, clar, com és que era un nen petit amb autisme, de 3 a 8 anys, que tenia un 33. De 8 a, no sé, a 14, que tenia un 66. I com ha trigat fins als 17 a tenir un 84? I el David sempre ha tingut aquest... Ha sigut realment un grau 3, evidentment, no? El que passa és que, bueno, tu com a pare tampoc no estàs ni formant, ni tampoc veus cap necessitat, ni tampoc veia cap cosa que em pogués entrar més o menys, que després sí que n'hi ha algunes cosetes dissent i tal, però no t'hi fixes, i també et dol molt com a pare que te'l qualifiquin de la part més fotuda quan tens un nen. Llavors aquí la família tampoc s'ho lluita i després quan tu vas a demanar la subvenció ja, però que aquest nen és un grau 2, ostres, però jo necessito una educadora cada dues persones, per exemple, per atendre'ls amb seguretat, amb correcció i d'una manera més o menys digna, i no, doncs, teòricament hauria de ser una educadora cada 5, dic un exemple, que llavors dius, bueno, doncs que, ja, per això dic, no lliga, i costa molt de poder atendre, almenys nosaltres, que tenim, no només tenim grau 3 a obrir-se al món, també tenim grau 2, però tot i que tinguem un grau 2 o un grau 3, i potser algú fins i tot està qualificat de grau 1, que jo dubto que ho siguin, però és igual, la qüestió és les dificultats de suport que tu, i les necessitats de suport que tu tens, si tu estàs donant servei, que és el que fa obrir-se al món, aquest servei que hem dit, de les tardes, d'aquestes activitats terapèutiques, o els respirs, o els casals d'estiu, o el que sigui, necessitem mans.
Si voleu contribuir-hi, doncs només cal apropar-se a obrir-se al món. Francesc, gràcies per acostar-nos a aquesta realitat.
Gràcies per deixar-me parlar.
Passant gairebé 4 minuts de 4:45 de la tarda i és temps de tertúlia. Avui l'espai d'opinió el compartim amb el Francesc Ribot, que és regidor d'Esquerra Republicana de Catalunya, i el tenim a Badalona. Francesc, bona tarda.
Bona tarda i assolellada tarda.
Aquí també, t'ho he de dir, a Sant Cugat també fa sol solet. Anem a Terrassa. Ja hi tenim el Josep Ballbé, que és exempleat de Caixa d'Estalvis i columnista. També fa sol, Josep, bona tarda.
També fa un sol espaterrant, fantàstic. Bona tarda a tots.
Bona tarda.
Content de retrobar-se.
I a Sant Cugat saludem la Lourdes Dalmau, que és professora llicenciada en Economia i Empresa. Lourdes.
Hola, molt bona tarda.
Bona
per tarda. Cert, que m'han preguntat per tu, a Bellver.
Ah, sí?
Sí.
Mira, Josep, que han preguntat
per qui? Per qui t'ha preguntat per mi?
Ui.
Ho haig de dir per la ràdio?
Home, pots dir-ho, no hi ha res amagat.
Sí, la meva cunyada.
Com es diu?
Vull a veure si hi ha família de part metge.
Júlia Vinyals.
Mana?
Júlia Vinyals.
Bueno. Que és germana de la Montse.
Clar.
Ah, vale. D'acord.
Bueno, ja us ho fareu després, eh? Vull dir que si voleu mantenir la conversa més llarga, us poseu en contacte.
Torno al record, sí.
I ara fem tertúlia perquè tenim un parell de temes interessants, eh?
Vigila, Badalona, Ribot, què més, el nom?
Ui, a veure si també...
Francesc Ribot, Cuenca.
Francesc Ribot, conec un Ribot. Home, però bueno, ja...
Però això, no hi ha masses, però un altre dia també fora d'antena parlem.
Lourdes, a veure si hem de fer un consultori avui.
Bueno, és vinculat... Bueno.
Vinga, anem pels temes?
Vale.
Hem d'aprofitar. És un tema que ja vam tractar en el seu moment, quan es va fer la primera oferta per part de el BBVA, al Banc Sabadell, però clar, és que les coses en poc temps han anat evolucionant fins a arribar a la OPA hostil que ja està anunciada i que ens té a tots pendents. Quan dic a tots, vol dir a tots. A les administracions, als empleats, als clients, als governs, perquè déu-n'hi-do l'operació. Jo us pregunto si veieu possibilitats que això acabi sent una realitat, és a dir, que el BBVA acabi absorbint, que és el que faria ara el Banc Sabadell, i ja que tenim, per exemple, la Lourdes, també ens interessaria saber si això ha d'anar avalat.
Aviam, per una banda... Ells han fet una oferta pública d'adquisició hostil, vol dir, sense tenir el consentiment i que el Banc de Sabadell, diguem-li, li estigui bé el que estan oferint.
Perquè ja van rebutjar la primera oferta.
Sí, però s'ha mantingut l'oferta, diguem-li, bueno, a les bones no les han volgut, t'ofereixo, diguem-li, perquè sí. Però llavors, la Comissió Nacional del Mercat de Valors, que és l'òrgan que organitza... les compravendes i doncs, s'atura les cotitzacions dels títols de les empreses quan hi ha unes ofertes públiques i tal. Si això, diem-li, s'aconsegueix a través del mercat, el Banc de Bilbao crec que volia tenir el 50 i una mica més per cent per tenir el control de la companyia, doncs això m'imagino que es farà. Sempre i quan, diem-li, també a través del Banc Central Europeu, que té directriu sobre el control, i el Banc d'Espanya, i els organismes no hi posin alguna norma que això ho trenqui, no? Jo, aviam, per una banda, em sap molt greu les conseqüències que es puguin, diguem-li, desaparèixer el Banc de Sabadell. Ha sigut un banc sempre que per mi ha estat molt proper. És un banc que... crec que ha ajudat a la indústria i a l'empresa...
A la petita i mitjana empresa.
Més local. El president, crec, el senyor Oliu, va estar professor meu. Vull dir, em sabria greu, però llavors també entenc que, bueno, estem en una economia de mercat, que de vegades és millor es mantingui un gran, que no que al final no siguin competitius i que desapareixin... Aleshores, vull dir, jo confio en el mercat i accepto el que s'hagi de produir, malgrat en sàpiga de greu.
Quina anàlisi fas, Francesc?
Jo, igual que l'altre company, som de banca, i només recordar pels oients que en 15 anys s'han destruït i s'han desaparegut 2 de cada 3 oficines bancàries, s'han destruït 125.000 llocs de treball i que més de la meitat de la població de Catalunya, dels pobles de Catalunya, no tenen sucursal bancària. Dit això, confiar en el mercat, gens ni mica. I després El que ha passat amb el Vilobizcaia em recorda aquella dita catalana que si no vols caldo, dos tasses. És a dir, no només ha repetit l'oferta, sinó eliminant aquells factors que li anaven bé al Consell d'Administració, com conservar-los i garantir-los uns llocs a perpetuïtat amb el Consell d'Administració. Mm. Però és que aquesta fusió és dolenta, exceptuant pels accionistes, que aquí és possible que sigui beneficiosa, és dolenta per tothom. És dolenta pel país, perquè evidentment tancaran oficines, és dolenta pels treballadors, perquè evidentment anar a un ERO i desapareixeran gens, i és dolenta per les empreses, perquè no oblidem els que som del sector financer que quan una empresa mitjana treballa amb els bancs, no treballa amb un banc, treballa amb dos, tres, quatre bancs, té una línia de crèdit en un costat, un compte de crèdit en un altre, un descompte en un altre, i és clar, quan s'ajunten els bancs, tu vas a demanar el mateix crèdit i ells ja tenen que tu tens aquesta i aquesta i perds una de les línies de finançament, no? A part, el que també és curiós és de que la concentració bancària que es quedaria a l'estat espanyol seria de les més grans d'Europa. Només superada, sembla, que per Grècia. La Grècia té 98% de concentració bancària. A Espanya tindria el 70 o 75%, quan els països del costat, França o Alemanya, no arriben al 50%. No? Però és que, a més, és difícil que aquesta OPA, vull creure que és difícil que aquesta OPA tiri per endavant per diversos factors. Primer, tots els partits, sense excepció, s'han posicionat en contra. Tots.
Hi ha eleccions.
El Ministeri d'Economia s'ha posicionat en contra. I a més ha de ser aprovada, a part del que ha documentat la companya, ha de ser aprovada pel Banc Central Europeu, per la Comissió de la Competència. El Ministeri d'Economia es va fer una modificació legislativa fa uns mesos que es reserva l'última paraula, i per tant tant el PSC com el PSOE com els comuns ja han dit clar que ni parlar-ne, que no és bona per ningú, no és bona per l'economia, no és bona pels treballadors, no és bona per pràcticament ningú. Per tant, i a més, la xuleria del Torres, del Banc Vilobizcaia, crec que sobrava. El moment que ha escollit és el pitjor. I a més, la xuleria sobrava, i ho dic jo, que jo soc ex-treballador de Caixa Catalunya i vaig tindre que anar als tribunals amb el banc que és Vilobizcaia per altres temes, no? Per tant, jo crec que no hauria de tirar endavant i han escollit el millor moment perquè això no tiri endavant.
Bueno, sembla que ha parlat que hi ha hagut unes filtracions, la qual cosa ha provocat, diguem-li, que això anés més ràpid del que hi havia. I en quant a la competència que es parlava, per exemple, la competència de bancs espanyols, però a Europa hi ha lliure circulació de capitals. Tu pots obrir un compte a Alemanya, a França, el que vulguis. Per tant, com a oferta tens tota allà dins de la Unió Europea.
Explica'm també... Explica'm també, i després et passo la paraula de seguida, com és que el Banc Vilobizcaia a Catalunya pràcticament ofereix el 0% als impositors que tenen els seus diners allà, i per contra, el mateix Banc Vilobizcaia a Itàlia ofereix el 4% a les comptes. O sigui, tots els bancs espanyols, que el Santander, el Vilobizcaia, la Caixa, estan oferint misèria als dipositants, però a Europa no. A Europa sí que ofereixen diners.
Doncs obre la compte a Itàlia.
M'ha semblat molt interessant la visió de tots dos.
Has de tindre una adreça.
Ignorava aquesta dada que has passat tu, Francesc, de que et havies trobat amb haver de parlar, entre cometes, amb el Banc de Bilbao, després d'haver estat empleat de Caixa Catalunya. I jo no vaig arribar a conèixer com a empleat de Caixa Terrassa durant 34 anys l'opció del Banc de Bilbao. I quan em vaig prejubilar, vaig passar d'ells i me'n vaig anar. Aleshores, vull recordar que l'any 1977, gairebé fa 50 anys, hi va haver un primer intent de fusió d'entitats aquí a Catalunya, Caixa de Barcelona, Caixa de Sabadell i Caixa de Terrassa. En aquells moments el mercat no estava tan embolicat, diguem embolicat per no dir algun altre adjectiu més fort, com ho està ara. Aleshores, aquella fusió bàsicament no va prosperar per tema de cadires. L'oferta del Bilbao pot ser millor que la que van fer uns pocs anys enrere. La postura del banc em sembla repel·lent. No em crec. Tinc elements de dubte seriós sobre que realment el govern espanyol i el ministre d'Economia, amb aquestes declaracions, realment s'hi oposa. Quan hi ha hagut algun rumor, s'hauria de poder contrastar, de que han sigut una miqueta els inductors d'aquest procés. Aleshores, aquí, creure en l'economia de mercat perquè ho resolgui això, hi ha d'haver una postura molt ferma per part de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, hi ha d'haver una posició molt ferma per part del govern de l'Estat espanyol. El que digui el senyor Aragonès, en tots els respectes, em sembla que té molt poca força, govern de l'Estat espanyol, i pressionar el Banc Central Europeu perquè se li posin 70.000 pegues. Acabo. Model alemany. Model alemany. Hi ha 400 caixes d'estalvi, molt petites, i funcionen. I aquí anem al revés de tot el món. No entenc res.
Ens les hem menjat, les caixes.
Les van destruir els polítics.
Les van destruir els polítics. Molt ben dit. No. Aquesta és la qüestió. That's the question. Sí, senyor.
No. A veure, no, recordem una cosa. Home, les caixes alemanes van continuar obertes perquè des d'Alemanya, quan s'havien de fer auditories de totes les bancs i totes les caixes, es van fixar uns límits. I les caixes d'estalvi alemanes, les Sparkasse Bank, no van passar els controls. Si haguessin tingut que passar els controls que van passar les caixes d'estalvi que havien a l'estat espanyol, el sistema de caixes d'estalvi a Alemanya segurament s'haguessin anat en l'aire. El que passa que hi ha un altre factor que oblidem. O sigui, si de fa anys i anys i anys es parla d'algú i des d'Europa es vol afavorir, són les fusions extranacionals, és a dir, que es creïn grans bancs a nivell europeu, clar, no que hi hagin grans bancs amb un estat. Per tant, aquesta OPA que fa el Banc de Bilbao-Vizcaya obre la porta a que una altra entitat de fora de l'estat espanyol pugui fer una altra opció més atractiva pels accionistes. O sigui, que aquí no m'hi fico. O sigui, a veure, els que manen són els accionistes. Jo, com a client, el que dic, com a client i com a treballador i com a dipositant, el que veig
et
és que jo no
finestres.
Veig cap...
jo no,
se tanquen les finestres, se tanquen vies de finançament i el passiu que m'haurien de remunerar continuaran remunerant-ne menys. Quan a fora sí que ho fan. Per tant, que comencin amb algun anunci positiu pels accionistes. I després... Digues.
Perdona, el gran argument que dona la senyora Cristina Lagarde, que no és sant de la meva devoció ni de bon tros, perquè les entitats espanyoles no paguin, no retribueixin els dipòsits dels comptes a la vista, és que els bancs tenen molta liquiditat. Collera, precisament perquè tenen tanta liquiditat, motiu de més perquè el paguessin.
El Banc Bilbao-Vizcaya té un excedent de 3.000 milions d'euros amb tresoreria que hagués pogut plantejar, hagués pogut millorar tranquil·lament l'oferta i, a més a més, podria començar a retribuir una mica més amb els
els accionistes del Banc de Sabadell tenen en la seva mà una decisió que per ells és molt llaminera, perquè l'oferta que els hi fan els hi millora substancialment el rendiment del que tenen allà invertit. Molt bé, són grans entes, dic entes per no dir una altra cosa. Aleshores, bé, qui és el que té poder per influir en que aquests grans entes es neguin a entrar en aquest joc?
Bueno,
l'estat espanyol?
No, mira, aquí hi ha una cosa claríssima, i és que la borsa, la cotització del Banc de Sabadell s'ha disparat, no en canvi la del Banc de Bilbao. Aleshores, clar, jo recordo que d'accionistes del Banc de Sabadell n'hi ha molts que són treballadors, que en els seus moments fa 40 anys rebien de vegades part del seu sou en forma d'accions. O sigui, hi ha molts treballadors, molts petits accionistes.
Sí. Això és molt interessant.
I, per tant, ells veuran si els convé o no vendre's les accions, clar. Si els compensa, doncs ho faran. I ara imagina que jo tinc accions del Banc de Sabadell i a mi em compensen, escolta'm, doncs quan, de la mateixa manera me'n vaig al mercat a comprar una verdura. Compro el que em convé a mi. Jo no miro tantes històries. Miro el que em convé a mi.
Sí, jo entenc que com a accionista faci aquest anàlisi, però nosaltres hem de fer un altre anàlisi. Com a societat...
Com a societat, hem d'entendre
que hi ha una sèrie de sectors estratègics per a l'economia d'un país. L'electricitat és un sector bàsic, l'alimentari és un sector bàsic i el sector financer és un element bàsic. Per això estan protegits. I a més estan protegits també per una llei que va fer el PP, el Guindos, precisament per intentar controlar i evitar que poguessin vindre segons quins bancs de fora per quedar-se als bancs d'aquí, no? Per tant, aprofitem-ho i que ningú es desdigui. És a dir, si totes les forces polítiques s'han manifestat clarament que és una proposta que és dolenta per les empreses, que és dolenta pels treballadors, que és dolenta pel país, que és dolenta pel sistema financer, que no canvien d'idea d'aquí 4 dies o d'aquí 15 dies, passades les eleccions europees.
Jo no sóc...
Però la decisió, tal com diu la Lourdes, és en mans dels accionistes.
Clar. Vull dir...
No només.
No, dir... bueno, poden posar una norma que digui prohibeixo tant... Però, efectivament, i llavors estàs anant... No sé, i si prives a la gent que es pugui beneficiar del fet de comprar o vendre uns títols que té perquè... Per qualsevol raó, perquè ha estat treballador, els hi han donat, perquè en el seu moment em va comprar, estava estalviant per la seva jubilització. Per la seva jubilització. Vale, ja m'enteneu.
La jubilació?
Sí, gràcies. Sí. Pel que els hi convingui, vull dir, és que jo no sé, jo posen masses normes a tot. No, a tot t'estan condicionant, perquè hi ha un tema de mercat. Jo sé, pues, facin una banca pública. Si volen intervenir.
No, ja es va demanar la llicència al Ministeri d'Economia o al Banc d'Espanya i encara estem esperant.
Bueno, això ve d'Europa.
Vinga, últimes intervencions que tanquem el tema aquest.
Això ve d'Europa i no ho deixen clar.
No penseu que és un tema que es resol en 15 dies ni en un mes. O sigui, alguns diuen que pot trigar la cosa 10 mesos en resoldre's, perquè ha d'anar passant pantalles. Han de passar la pantalla dels Consells de la Junta General d'Accionistes dels Bancs, ha de passar la pantalla de la Comissió d'Economia, de Competència, ha d'anar passant moltes pantalles. Jo ho deixo aquí perquè la moderadora...
Perdoneu una resposta amb una certa sorra.
Molt ràpid, Josep, vinga.
Posem una espelma a la Moreneta i que Dios reparta suerte.
Que Banc Sabadell torni la central a Catalunya.
Bé, doncs deixem aquest tema a l'espera de veure com evoluciona. L'anirem també, estarem pendents de veure com avança. I pel que fa a la campanya electoral catalana, queda el que queda de dia i demà. I haurem arribat a la jornada de reflexió i al dia de la jornada electoral de diumenge. Us pregunto pel seguiment que heu fet d'aquesta campanya. Heu estat pendents de mítings, d'informacions, d'anuncis, de debats?
Tots els debats.
Tots?
Fins ara, sí.
Sí?
Un.
I Francesc?
Jo m'he saltat algun, eh? Tampoc la meva... A mi la política, evidentment, m'interessa moltíssim, però també formats de debats amb 7 o 8 persones, la veritat és que ja deu ser cosa de l'edat, però em cansa una mica.
El que passa és que quan en veus un, dos, tres, de vegades s'assemblen molt, perquè el discurs el van mantenint davant rere debat, i la veritat és que és veritat que al final dius, bueno, alguna petita cosa va sortint diferent, però... bàsicament es mantenen iguals.
Hi ha una novetat després de l'últim debat que es va fer que va fer el 3CAT, i és l'anunci d'aquest cordó sanitari sense la participació ni de PP ni de Ciutadans, un cordó sanitari a la ultradreta tant espanyola com catalana, Vox i Aliança Catalana, per part de la resta de partits. Què us sembla?
El cordó sanitari és antidemocràtic. És antidemocràtic, vull dir, la gent vota el que vol. Cadascú allà en la seva consciència amb els seus valors i els seus principis. Però establir un cordó de dir... No, jo no ho trobo normal.
S'ha fet en altres països europeus.
Això no vol dir que siguin democràtics. O sigui,
a mi
la veritat, reconec que jo no tinc ningun tipus d'afinitat, bueno, potser amb el tema dels animals, amb els partits d'extrema esquerra, però no per això mai li demanaria que els hi fessin un cordó sanitari. Hi ha gent que defensarà els valors i tal. Aleshores, si són democràtics, s'ha de permetre.
Bueno, és que aquí hi ha diverses coses. A vegades els noms tenen unes connotacions pejoratives. A veure, en canvi el nom de cordó sanitari, pel fet aquest de dir que tots els partits democràtics es comprometen a que les posicions i les propostes que defensen l'extrema dreta catalana o espanyola no tindran cabuda i no influiran en cap de les decisions i molt menys a la presa d'un govern.
No és correcte.
Això és purament democràtic. O sigui, si els partits... A la ciutadania escolleix uns partits. I aquí ningú pot dir que els partits no han ficat les cartes sobre les taules. I ho han dit clarament. Amb l'extrema dreta catalana, Aliança Catalana, o l'extrema dreta espanyola, Vox, nosaltres, cap d'ells comptaran amb els seus vots. Pensa, a més, que l'Aliança Catalana i Vox estan molt més a prop del que ens pensem. Només has de mirar qui hi ha darrere i qui finança i qui dona altaveu amb aquestes dues organitzacions.
Aviam, deixem el Josep. Josep, vinga.
Retrocedim el rellotge a les eleccions espanyoles de mitjans de l'any passat. Ho dic només per al·lusions, eh? El senyor Sánchez va prometre que no tindria cap mena d'acord amb cap opció independentista. Si fos d'aquí, fos d'Euskadi. Ja es va veure què va passar. Aleshores, d'acord amb aquest plantejament, i es pot respectar la postura que defensa Lourdes, de que, bueno, és el que hi ha, no és democràtic, però es pot fer un gran pacte i li podem canviar el nom. Però realment compliran el que diuen?
Però és,
Després d'haver vist el que va passar a l'estat espanyol, el que puguin haver signat aquí em pot semblar paper mullat.
Però escolta'm una cosa. Tot i això, fixa, està malament al principi, perquè, insisteixo, jo probablement ja n'han partits que quasi bé no comparteixo res amb ells, però hi ha algun punt que sí, ja et dic, i amb tots els partits a lo millor hi ha alguna cosa que sí que es comparteix. Falta escoltar-la i no simplement dir, com que tu t'hi encasillat en aquesta situació, no et vull ni escoltar. No, escoltem a tots.
No, sí, amb això estic d'acord amb tu, però és que jo ja l'he escoltada a la senyora Urriós. Pues l'he escoltada. Primer, la mentida, la falsedat que diu, quan demanava als partits independentistes que tinguessin nassos i que plantessin cara al govern espanyol. I ella, quan rep un requeriment de la Junta Electoral per treure la bandera estelada, ho fa ella mateixa i a les 12 de la nit. Tinc cares per veure com la senyora Urriós, el seu poble, Ripoll, ha prohibit tots els actes de les festes majors alternatives. Tinc cares per veure com la senyora Urriós va dir, també molt valenta, que no empadronaria cap immigrant a Ripoll. Quan va rebre el requeriment del govern espanyol, va trigar 20 minuts en sortir als mitjans dient que no, que ja està empadronant. Sé el que és la senyora Urriol i sé com va censurar el cartell de la festa major, perquè resultava que entre les centenars de persones hi havia una persona que portava un mocador. Això és la Sílvia Urriol, això és l'Aliança Catalana.
Aviam, l'Aliança Catalana, que veu el mateix joc que Vox. Mira, jo crec que tothom ho sap, que no soc gens independentista i, per tant, aquesta senyora, que ho és molt, doncs no compartim la manera de pensar. Però jo no la prohibiria ni li aniria a matxacar-li els seus actes i tal. Tindrà el seu públic i que s'escoltin entre ells i al final tindrà un resultat i no hauran d'acceptar el que la gent digui. O sigui, només som demòcrates per al que ens convé, per als que pensen igual que nosaltres.
Va, la senyora Merkel, per tu, marxem. És una persona demòcrata?
Marxem.
La senyora Merkel és una persona demòcrata.
Està molt interessant.
Va ficar un cordó sanitari a la Xina.
Però no ho trobo bé. Deixeu-me que acomiadi la tertúlia. Deixeu-me que acabi la tertúlia, que no ens queda temps. Gràcies als tres i fins a la propera. Bona tarda.
Adéu-siau.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al bell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
All the time that we spend together, I won't fuss, I won't fight, trying to make
You know I'm not that kind. Woo! Come on. You know I'm not that kind. 'Cause I'm not that kind of girl.
Ràdio Sant Cugat.